Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Hola, bona tarda, amics i amigues. Salutacions també del José Matosas a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. S'ha parlat molt aquestes últimes hores del missatge del Papa Francesc sobre les persones homosexuals, la seva dignitat i els seus drets, incloent-hi l'àmbit familiar. Paraules que es recullen en un breu comentari inclòs en el documental nord-americà Francesco, presentat aquest dimecres a Roma. El pontífex manifesta que les persones homosexuals tenen dret a una família i a formar-ne part, perquè són fills de Déu, i que no es pot fer fora de la família ningú ni fer-li la vida impossible per aquest motiu. A més, el Sant Pare afegeix que el que s'ha de fer és una llei de convivència civil perquè les parelles del mateix sexe tenen, afegeix, dret a estar coberts legalment. El Papa sosté, sigui com sigui, que les parelles del mateix sexe tenen un dret a cobertura legal. El que diu el Sant Pare, amb un gran ressò mediàtic, en alguns casos deformat, també ho hem de dir, o tret de context, és el mateix que els bisbes, l'Església a nivell institucional i moltes entitats de defensa de la família estan demanant des de fa molts anys i van sol·licitar, per exemple, en el cas d'Espanya, l'any 2005, quan estava a punt d'aprovar-se la reforma del Codi Civil espanyol per legalitzar el matrimoni entre persones del mateix sexe. És el mateix també que han rebutjat moltes persones dels poders públics i de la societat civil, que ara, curiosament, aplaudeixen el Papa, i ens sembla molt bé. El contingut dels comentaris, que és molt important i alliberador dins la complexa qüestió de l'homosexualitat i per superar errors del passat des de la mateixa Església, és simplement un aval empàtic i de reconeixement a una temàtica, el reconeixement civil de les diverses realitats familiars, que no és pròpiament el magisteri, la moral o els principis antropològics i teològics que defensa l'Església a l'hora de concebre la família com a institució. Per tant, els que ara aplaudeixen el Papa potser que pensin que hi ha alternatives al matrimoni homosexual. Com diria aquell, perdoneu, però algú ho havia de dir. Avui a l'entrevista parlarem del debat electoral d'aquesta matinada entre Donald Trump i Joe Biden i el que són les perspectives per a les eleccions nord-americanes del 3 de novembre. Ens acompanyarà l'historiador i membre del Cercle Carlemany, Jordi Sardà. I la taula d'anàlisi serà avui per als missioners i les missioneres, amb tres interessantíssims testimonis, un salesià i un matrimoni que ha estat els últims anys a Bolívia. Tot això amb les notícies i una miqueta més, amb la contraportada del Rafa Sanahuja, fins que quedin uns 5 minuts per a 3 quarts de 7. Comencem. I el pensament del dia abans de l'informatiu ens l'ofereix avui el pedagog i president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, Carles Armengol.
Josep Pla, el gran escriptor, deia que el seu país era allà on, si ell deia bon dia, li saludaven contestant bon dia. És a dir, per ell, el seu país era la seva llengua. Llengua i país formaven una unitat indestriable. I és que la llengua és molt més que un mitjà de comunicació entre les persones. Aquesta és una funció fonamental de la llengua. Però és que la llengua també estructura el nostre món. El món, les coses, la realitat, l'entenem, la copsem, li donem forma i intervenim donant nom a les coses i, per tant, utilitzant una llengua determinada. Per això la llengua és un bé, és un tresor que va més enllà del seu ús, de la quantitat de persones que la puguin parlar. Cada llengua és aquest tresor tan important.
El mirador de l'actualitat. Notícies per conèixer i per aprofundir.
Comencem el resum informatiu. Rafa, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, demana als ciutadans que redueixin la mobilitat i les trobades socials per frenar la corba ascendent de contagis per coronavirus.
Ho ha fet aquest divendres al migdia en una declaració institucional a la Moncloa. En un to pedagògic, Sánchez ha dit que amb el coronavirus circulant per la societat, les persones que estimem també ens poden fer mal, encara que siguin voluntàriament. Per tot això, Sánchez ha reclamat a la ciutadania disciplina social i moral de victòria per doblegar aquesta segona onada. En la declaració, Sánchez ha detallat els criteris que defineixen els quatre nivells d'alerta, baix, mitjà, alt i extrem, acordat aquest dijous per sanitat amb les comunitats autònomes. Segons ha dit, en el nivell 4, el qualificat extrem, s'hauran d'aplicar mesures excepcionals que poden requerir la declaració de l'estat d'alarma.
Per cert, que Pedro Sánchez és notícia perquè demà serà rebut per primera vegada pel Papa Francesc al Vaticà, primera trobada oficial del president espanyol amb el pontífex. A més d'aquesta notícia, us comentem també sobre el coronavirus, que justament el Lehendakari Íñigo Urkullu ha demanat al president espanyol que declari l'estat d'alarma a Euskadi.
En una conversa telefònica, Urkullu li ha traslladat la necessitat de l'estat d'alarma per la situació sanitària de la pandèmia i amb el desig d'actuar amb la màxima celeritat possible per intentar preservar la salut de tota la ciutadania, segons fonts de la presidència basca. Urkullu ha fet aquesta petició després que aquest dijous el Tribunal Superior de Justícia del País Basc tombés una de les mesures dictades per la Conselleria Basca de Sanitat que prohibia les reunions de més de 6 persones en l'àmbit públic i privat. El jutge va entendre que vulnerava un dret fonamental.
Us expliquem també que la consellera de Salut, Alba Vergés, ha demanat al govern espanyol més cobertura legal per poder endurir restriccions.
A banda, efectivament, Alba Vergés ha demanat al govern espanyol poder disposar de la possibilitat de contractar estudiants que cursin l'últim curs de Medicina i Infermeria, com ja va passar el març passat. No només són les eines jurídiques, és el que ha dit la consellera. La consellera ha insistit, a més, que no es pot descartar cap mesura, cosa que inclou el toc de queda o els tancaments perimetrals, sempre que avalin els experts i la corresponent instància jurídica.
La Comunitat de Madrid prohibeix a partir d'aquesta mitjanit les reunions socials entre les 12 de la nit i les 6 del matí.
Serà tant en espais públics com privats per mirar de controlar l'expansió del coronavirus. El conseller de Sanitat de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ho ha anunciat en una roda de premsa en què també ha dit que durant tot el dia seguirà vigent la limitació de les reunions a un màxim de 6 persones.
El Departament de Cultura ha destinat aquest any més d'1.300.000 euros a la compra d'art i béns culturals per potenciar la col·lecció nacional de la Generalitat.
És el doble del 2019, segons ha explicat la consellera de Cultura, Àngels Ponsa. Aquesta actuació s'inscriu, segons Ponsa, al Pla de Rescat de la Cultura per ajudar al sector, a creadors, galeries i museus, com una mesura més per pal·liar els efectes de la pandèmia. En la selecció d'obres adquirides s'ha prioritzat, segons la consellera, la inversió en la compra d'obres d'artistes vius, de fotografia, còmic i arts visuals.
Moment ara per saber quin temps farà les properes hores i els propers dies. Ens emporta la previsió el meteoròleg Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda. Estem a les portes d'un cap de setmana o el cap de setmana en el qual canviarem l'hora. Per tant, a partir ja, sobretot de diumenge, al matí tindrem una mica més de claror, però en canvi les tardes seran més fosques, es farà de nit abans. Pel que fa al temps, doncs, de cara a les properes hores, descens a les temperatures. Demà al matí ens llevarem amb un ambient de plena tardor, temperatures que seran entre 2 i 5 graus més baixes que les que hem tingut aquests últims matins, i també el matí de diumenge serà fred. Això sí, durant el dia, ambient més agradable, màxima entre els 16 i els 20-21 graus aproximadament. Aquestes properes hores, amb alguns núvols poc importants, encara amb possibilitat d'algun plugint cap al nord de les comarques de Girona, i també de cara al cap de setmana sol, algun núvol cap al Pirineu, i temperatures, com dèiem, amb tendència a baixar. Cal dir que dilluns les temperatures encara baixaran més.
Gràcies, Jordi. I l'arcabisbe metropolità de Tarragona i els bisbes de les seves diòcesis sufragànies, les que formen la província eclesiàstica tarraconense, han nomenat rector del Seminari Major Interdiocesà Armand Puig. Substitueixen el càrrec Javier Vilanova, que es convertirà al novembre en nou bisbe auxiliar de Barcelona. Armand Puig havia estat primer vicerrector d'aquest mateix seminari i els últims anys ha estat degà de la Facultat de Teologia de Catalunya i rector de l'Ateneu Universitari Sant Pacià.
Ràdio Estel.
Actualitat.
Entrevistes.
Notícies.
I bona música.
Tot amb les seccions que et faran arrencar el dia amb bon peu.
A primera hora, el programa de dilluns a divendres.
Tots els matins de Ràdio Estel per començar el dia amb força.
Amb Joan Trias.
I Mercè Raga.
T'esperem a les 8 del matí.
A primera hora.
A Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Vols ser una comanda a Laboratori Ismael? Doncs apunta el nostre número de telèfon. 669-56-17-68. 669-56-17-68. Els nostres operadors estan aquí per atendre't. Agafaran la teva trucada, tramitaran la comanda i resoldran qualsevol dubte que tinguis. Recorda, si has escoltat l'espai Salut Natural per tothom i t'has quedat amb cap producte natural que t'interessa, només ens has de trucar. 669-56-17-68. Els productes naturals Maen al teu abast. 669-56-17-68.
Cada nit de dissabte a diumenge, passada la mitjanit, al vostre magacín nocturn, de matinada, per tots aquells que no podeu dormir. A de matinada parlem de salut, vins, caves, de cinema. Us recomanarem llibres, promocions teatrals amb preus excepcionals, també de gastronomia i moltes coses més. Tot amb la meva companyia, Esther Nosàs, que tampoc puc dormir. De matinada, cada setmana, passada la mitjanit dels dissabtes, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
L'entrevista.
3 minuts i serà un quart de 7. Donald Trump ha abandonat la bronca aquesta matinada en el segon debat electoral amb Joe Biden per a la presidència dels Estats Units, amb només un 4% d'indecisos, segons les últimes enquestes. I quan 50 milions de persones ja han votat, perquè es pot fer, com sabeu, avançadament, no s'espera que aquest cara a cara tingui una gran influència en el resultat de cara al proper 3 de novembre. En qualsevol cas, en aquest últim debat hi havia noves regles de temps i, sobretot, Trump ha tingut un comportament, diguem-ne, que més serè, cosa que no l'ha perjudicat i l'audiència ho ha agraït. Malgrat tot, el president no s'ha estat de fer algunes afirmacions agosarades en què ha assegurat que el coronavirus ja està desapareixent i ha suggerit que per als ciutadans negres ell pot ser més bon president fins i tot que Abraham Lincoln. L'aspirant a quedar-se a la Casa Blanca s'ha hagut encasellar hàbilment Biden en alguns moments i al candidat demòcrata li ha costat defensar-se. En qualsevol cas, Biden ha assegurat que no ha rebut mai diners de l'estranger i ha retret a Trump que no faci públics els impostos que ha pagat en referència a les últimes informacions sobre tributs a la Xina. Hi ha molts elements que semblen menors però que poden tenir a última hora molta influència en el resultat. Analitzem la situació de la campanya ja en la recta final als Estats Units, avui amb l'historiador Jordi Cerdà, membre del Cercle Carlemany. Senyor Jordi Cerdà, bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Ignasi.
Bona tarda. I com valora aquest debat? Quina importància pot tenir amb el canvi de to i la sensació que ja tot està molt perfilat, això sí?
Bueno, jo m'agradaria dir que el debat en el qual es va fer l'espectacle i en el qual cadascú buscava escombrar cap a casa seva va ser el primer, com molt bé heu dit. Aquest segon debat ha sigut serè, entre cometes, pels estàndards del que estan acostumats actualment als Estats Units, bàsicament perquè jo crec que cada un dels candidats parlava pel seu propi electorat. Ha sigut una paròdia del que està sent actualment als Estats Units, i és que no hi ha hagut diàleg, no hi ha hagut intercanvi d'idees entre cap dels dos candidats. Cadascú s'ha tirat els plats pel cap d'una manera molt més educada que l'altra, i com he dit, sense fer espectacle, però bueno, ha sigut un diàleg per sorts.
Sí, és a dir, segurament
cap mena de canvi.
La societat no vol ni el debat primer, però potser hi ha un sector important dels nord-americans que també els agrada l'espectacle, i potser van considerar el d'aquesta matinada massa suau?
No ho sé, però segurament amb el que estan acostumats últimament amb el Donald Trump, probablement s'hauran quedat fins i tot colpits i xocats del nivell tan baix per el que ells estan acostumats que s'ha arribat. possiblement l'electorat americà té els polítics que, doncs, que es mereix o que li agrada, o igual que aquí a Europa nosaltres tenim un nivell de política que també està a l'alçada dels nostres propis ciutadans. Possiblement hauran trobat a faltar una miqueta d'espectacle els que a lo que ja els havia acostumat a l'actual president.
Quina sensació té vostè, senyor Sardà, de cara al 3 de novembre? Es preveu un resultat molt igualat? Com ho veu?
Bueno, m'he de remetre les últimes eleccions, les del 2016, en les quals totes les enquestes pronosticaven una victòria aclaparadora de la Hillary Clinton davant del candidat del Donald Trump. Doncs en aquell moment van fallar, va guanyar el Donald Trump d'una manera clara, no aplastant, però sí clara, i actualment les enquestes donen que el candidat, l'actual president, està 8 punts per sota del candidat demòcrata. 8 punts. Doncs si abans amb 20 punts va guanyar, no sé, pensar que si només està 8 punts per sota a les enquestes, igual va 20 per sobre a la realitat.
Sí, veurem què passa. La incertesa, tot i que la lògica exacta tampoc existeix, no? En aquests casos pot passar de tot, diguéssim.
Ah, no, per suposat. Ja dic, les últimes enquestes no em va encertar ni una.
Ni una, sí. Senyor Jordi Sardà, en qualsevol cas, en quin moment es troba ara mateix als Estats Units a nivell polític i social? Vostè ha parlat això, els líders que es mereixen o que volen els nord-americans, però ens preguntem, des d'aquí no hi havia candidats potser més renovadors, especialment en el cantó demòcrata?
Bueno, això és una pregunta molt complexa i miraré de respondre-la superràpid. Tu mateix ho acabes de dir, el Partit Demòcrata podia haver presentat un altre candidat o més jove o amb unes idees molt més fresques i ha decidit presentar l'antic establishment de Washington. Ja ho va fer amb la Hillary Clinton, que no era una persona precisament que anés a renovar res, venia de les antigues estructures de lo que és l'estat profund, i el Joe Biden, pues és un tres quarts del mateix, per no dir que igual o més. Jo penso que els Estats Units es troben un diàleg de sorts. És a dir, la societat està, entre cometes, trencada entre el que seria l'electorat urbà i l'electorat rural. En Donald Trump representa a l'Amèrica rural, ja es veu amb els seus resultats i on guanya, amb aquells que el que volen és que tornin als aranzels, el proteccionisme de l'Amèrica, de les indústries americanes, poder tornar una altra vegada a tenir feines, és a dir, el nivell de classe mitja, mitja baixa. I el Joe Biden representa l'Amèrica urbana, més cosmopolita, amb uns nivells de vida molt més alts, que el que necessiten és que no hi hagin aranzels, és a dir, que hi hagi globalització, per ells, amb els seus grans salaris, poder obtenir un nivell de vida alt comprant productes barats del tercer món. Llavors, jo penso que els Estats Units es troben en un moment en el qual no pot haver-hi cap mena d'acord entre aquestes dues Amèriques. Guanyarà una, guanyarà l'altra. S'imposarà una, s'imposarà l'altra. És una llàstima, perquè haurien d'arribar a poder-se parlar. Però els dos candidats ja representen això. Tenim el populisme del Donald Trump, i tenim l'Amèrica de tota la vida del candidat del Joe Biden, que és el demòcrata, que és l'establishment.
Sí, aquestes dues Amèriques, a veure com evolucionen les coses. I per acabar, senyor Jordi Sardà, historiador, ja sé que li demano molt, però amb poques paraules podria fer un balanç d'aquests 4 anys vistos des d'Europa amb Donald Trump com a president i del que poden ser els propers 4, tant si guanya un com si guanya l'altre.
Home, des d'Europa ha sigut un xoc trobar-nos amb un candidat que ha complert una bona part de les promeses agosarades, per dir-ho d'una manera molt suau, que feia. Hem vist tots com ha tractat la OTAN. Els Estats Units ha deixat de ser l'única potència dominant del món. També ens ha dit als europeus que ens espavilem.
Clar, o sigui, propostes que ha complert, però de molta confrontació amb la resta del món, diguéssim.
No, per suposat. Ell no és una persona que vingui a posar pau a ningú. És un candidat que ha vingut a fer un programa i la complirà, ens agradi o no ens agradi. I no és una persona de consensos, això també ho tinc claríssim. És un candidat que té uns punts forts que ell ha de portar en marxa. Si s'aconsegueix per consens, bé, i si no, serà per imposició.
I continuarà així si guanya Trump?
Jo penso que serà pitjor, perquè fins ara vull pensar que s'ha moderat, per la necessitat de repetir un segon mandat, que si l'administració ho necessitava. Un cop tingui el segon mandat, com que no podrà optar un tercer, doncs evidentment podrà fer neteja dins del seu propi govern, perquè vull recordar que molts republicans demanen el vot pels demòcrates,
sí.
Molts republicans de gran pes, i per tant tindrà les mans molt més lliures. Jo estic segur que el segon mandat serà no sé si la paraula és pitjor, però serà molt més clar fins i tot que el primer.
Bé, ja veurem si guanya Biden. Potser tenim un gir, no?, a la política nord-americana.
Bueno, això no ho sabem. A mi m'extranyaria. M'extranyaria, ja dic, i molt, perquè si només oficialment en Trump només va 8 punts per sota, significa que va 20 per sobre.
Doncs bueno, ja veig que vostè ho té gairebé clar, que guanyarà Trump.
Home, sí, atenent-nos a les enquestes, ho veig clar, però bueno, no podem defallir. També podria ser que es donés una... que aquesta vegada l'electorat, doncs, reflecteixi fidelment les enquestes a la seva intenció de vot. També podria ser.
Moltes gràcies, senyor Jordi Cerdà, membre del Cercle Carlemany i historiador. Una abraçada i que passi el que hagi de passar. Fins una altra.
Vinga, fins una altra. Moltes gràcies, Ignasi.
La contraportada, amb Rafa Sanahuja.
Endavant, Rafa.
Bueno, el nostre entrevistat, molt clar i molt contundent, clar i català.
Si guanya Trump serà pitjor, i si no ja veurem.
I si no ja veurem, i guanyarà, perquè les enquestes, bueno, fantàstic, aquí l'anàlisi m'ha encantat. Escolta, et voto tres titulars, contraportada amb tres titulars. La substitució de treballadors per robots s'accelera. El 2025 faran la meitat de feina dels humans. I jo dic... estic veient un equip d'enginyers dissenyant robots polítics, els que treballaran de polítics, amb un botó que posi modo bronca per quan hi hagi sessions al Parlament. Segon titular, Piqué. És una barbaritat que el Futbol Club Barcelona s'hagi gastat diners per criticar-nos. Doncs té tota la raó, perquè jo crec que amb la temporada que van fer l'any passat, molta gent els ha criticat gratis directament. I darrer titular, Manuel Valls. Un peu a París i un altre a Barcelona. Em sembla que té moltes possibilitats de fer-se un esguins d'engonals directament.
Avui ha estat més que mai l'altra actualitat. Gràcies, Rafa.
De res.
Seguim de seguida amb la taula d'anàlisi.
El mirador de l'actualitat. Allò que passa i per què passa.
Ràdio Estel.
Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i fes-te teva Ràdio Estel.
Quan vulguis abraçar la teva amiga, cap fred. Quan tinguis una reunió de feina, cap fred. Quan vagis a veure el teu avi, cap fred. Extremeu les mesures de seguretat. Recordeu, distància, mascareta, rentat de mans i reducció de l'activitat social. Cuidem el que som. Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
L'aire fresc i les bones companyies arriben cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel de la mà de la veu dels animals i la natura. Un programa de l'ONG ADA per descobrir i aprendre tot allò que la nostra mascota i el nostre medi ens aporten cada dia. La veu dels animals i la natura. Els divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel.
Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Quan declina el dia, la pregària de vespres ens convida a donar gràcies per tot el que hem rebut de Déu i confiar-li els desitjos que duem al cor. Cada dia de dilluns a diumenge a 6:45 de la tarda, escolta les vespres des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Taula d'anàlisi.
L'Església va celebrar diumenge passat la Jornada Mundial de les Missions, el Domun, o també anomenat Diumenge Mundial de la Propagació de la Fe, com ja hem comentat en aquest programa. El lema d'enguany és «Aquí em tens, envia-m'hi». Es tracta d'un dia central, el d'ara fa 5, diumenge dedicat al compromís missioner de l'Església i als milers d'homes i dones que des de diferents estats de vida deixen casa seva per anunciar Jesucrist en altres terres des de la predicació, l'ajuda als necessitats i, sobretot, el testimoni. Els creients van estar cridats, la setmana passada especialment, a la pregària pels missioners i a l'ajuda econòmica. aquest any, a més, marcat per la pandèmia del coronavirus. Aquests últims dies d'octubre, a més, són per pregar per les vocacions missioneres. És per això que avui tenim diversos testimonis. El primer és el de Rafael Sabé, missioner salesià que porta 29 anys entre Togo, Guinea, Conakry i altres països de l'Àfrica. Pare Sabé, bona tarda.
Bona tarda a tots. Hola a tots.
Com definiria vostè el seu compromís missioner?
Pues molt senzill. Un missioner estima com Jesús va estimar. Estima amb un cor gratuït, un cor capaç de donar la vida, un cor que ho dona tot, i ho fem tot gratuïtament com Jesús.
En quins països africans ha estat vostè i quin és el seu servei actual com a missioner?
He treballat a Costa d'Ivori, al Togo i Guinea Conakry. Actualment soc director d'una escola professional, Don Bosco de Cancan, on impartim els oficis d'electricitat general, electricitat industrial, mecànic d'automòbil, mecànic general i la fusteria. Una cosa és clar, està clar, és si un jove aprèn un ofici, li dones les eines per viure. A més, soc vicari de la parròquia diocesana de Santa Família de Cancan.
Com explicaria vostè, pare Rafael Sabé, la doble dimensió de viure la fe cristiana universal en països africans on la cultura i els costums són tan diferents als nostres?
La fe cristiana és estimar com Jesús. I l'amor transforma tot. En tota cultura hi ha sempre riqueses, totes cultures. Però també hi ha algunes cosetes que, davant l'amor gratuït, l'amor de Jesús, ens demanen fer passos perquè creixi. Els missioners no hem vingut a destruir la cultura. Hem vingut a fer créixer la cultura. Sempre hi ha gent que ens critica a nosaltres dient que nosaltres destruïm la cultura, i això és fals, eh? Jo sempre en recordaré aquell grup de dones que havien batejat el dia de Pasqua, unes 22 dones em van venir a veure, cantant i dansant, i donaven gràcies a Déu perquè els havia enviat els missioners, que el missatge del Jesús, el missatge de l'Evangeli, havia fet que elles siguin lliures i havien perdut la por a viure. Si anem a un cas extrem, perquè veieu com l'Evangeli transforma i creix, un bisbe, el bisbe de Man, em deia, en una zona d'Àfrica, que si una autoritat moria, per exemple, el cap de poble, el cap tradicional, era obligatori, segons les costums antigues, enterrar-lo amb 6 noies vives perquè sigui les seves mullers es posen l'altra vida. Tot això, gràcies a la fe cristiana, ha desaparegut. La fe cristiana, l'Evangeli, fa créixer, transforma i no destrueix mai una cultura. Perquè tots els valors tradicionals sempre l'Església, l'Evangeli, els defensa.
Déu-n'hi-do, quines situacions ens presenta Rafael Sabé, missioner salesià, amb experiència de gairebé 30 anys a l'Àfrica. Pare Sabé, ha tingut por vostè en algun moment i ha patit per la seva vida?
Vaig vegades. Potser un dels moments més forts va ser de la guerra de Costa d'Ivori, no? On els tres missioners que estava a Corogó, el pare Cisco Bach, Antonio Bermejo, jo mateix, i un jove salesià, que és actualment professor a la Universitat de Roma, van ser apallissats i posats a la presó per haver salvat moltes vides, per haver fet el bé, per haver tingut una escola en guerra amb 5.000 alumnes, per haver-ho al dispensari, al centre de salut, a tothom. I van curar tothom, no miraven quin bando, a tothom. I això va fer que em posessin una pistola al cap dient-me: mai he matat un sacerdot i tinc ganes de fer-ho. Al final, gràcies a Déu, tot va acabar bé. He tingut por a l'èbola. Durant 2 anys he estat en zona de l'èbola. He tingut por a la lepra, sobretot a vegades quan he portat leprosos a l'hospital. He tingut por al tifus, quan he acompanyat de malalts de tifus. Actualment, haig de ser molt prudent, perquè sempre viatjo pel Malí i tinc que vigilar que els gigantistes no m'agafin. Doncs tot això són la por que podrien dir, no?
Impressionant el testimoni de Rafael Sabé, salesià, des de l'Àfrica, ens parla. Ajudar els missioners i les missioneres és un compromís que no té fronteres. De fet, tots els batejats, pare Sabé, hem de ser missioners, oi?
És clar que sí. Primer hem de preguntar-nos què vol dir ser batejat. Li explicaré. Déu ens estima amb un cor de pare. Ens estima tant que amb un amor misericordiós ens ha donat la vida. I l'ha donat per sempre. Per sempre, perquè l'amor no existeix, eh? Ara bé, la pregunta és: què faig amb aquesta vida que jo he rebut? Me la guardo per mi mateix? em miro jo mateix. O jo sóc capaç de dir-li, Senyor, Pare, aquí tens, marxem junts, vivim junts, Pare, jo vull dependre de tu. Però també Déu, Pare, vol dependre de nosaltres, perquè ell ens dona les mans, ens dona el cor, ens dona la vida per marxar. I si acceptem de dir, vull ser el teu fill, Pare, això és el bateig, quan bategem, és perquè aquella persona accepta ser fill de Déu i accepta marxar amb el Pare, amb el germà gran, que és Jesucrist. Per tant, sí, tot missioner ha de ser missioner com Jesús va ser-ho.
I amb Rafael Sabé, missioner salesià, encara volem conèixer més històries, però també li volem preguntar com animaria vostè els qui ens escolten a fer una aportació econòmica si no ho van fer encara diumenge passat coincidint amb el Domun.
Està que s'ha de fer. A l'Església tots són germans, eh? Hi ha germans que sofreixen més, hi ha germans que pateixen fam, hi ha germans que estan a la misèria, aquí ens queixem de la coronavirus, sí, però hi ha la malària, jo he agafat moltes vegades la malària, almenys 15 vegades, eh? I 3 vegades a l'hospital, i quanta gent mor de malària, eh? El tifus, altres malalties, i l'Església està al servei d'aquests malalts, aquests que sofreixen, hospitals, pobres, a tot arreu, a tot el món.
Finalment, com explicaria vostè el sentit de ser missioner en llocs on la fe cristiana no és prou present, tenint en compte que, com tots sabem, no es tracta ni d'imposar ni de captar?
Per imposar, per captar, mai. Jo treballo en un barri musulmà al 99%. Lògicament, jo aniré a captar musulmans a un barri musulmà. I el musulmà, per exemple, nosaltres fem alfabetització per noies musulmanes que aprenguin a llegir i a escriure. Oferim un servei d'escola professional. La majoria són musulmans. És cert que venen cristians de molt lluny, perquè la nostra escola és una escola de nom, i els nois aprenen ofici. El que fem és estimar, fer el bé. Llavors nosaltres, la gent en respecta pel que fem, però no estem allà per imposar.
En aquesta primera part de la taula d'anàlisi, aquí en el Mirador de l'Actualitat a Ràdio Estel, ens ha acompanyat Rafael Sabé, missioner salesià, que porta 29 anys en diversos països africans. Moltes gràcies, pare Sabé. Una abraçada i fins una altra.
Moltes gràcies a tots. Gràcies per haver-nos escoltat. I ànims. Fins a la propera a tots. Si algú vol venir a l'Àfrica, sempre tenim les portes obertes. Bones tardes a tots.
Passen 2:45, els missioners són homes i dones, com heu sentit amb el testimoni de Rafael Sabé, que des de fa segles i també ara han deixat casa seva per ser testimonis de Crist en països on és poc o gens conegut, a través de la predicació del missatge de l'Evangeli i també l'ajuda a persones necessitades. Com també va recordar el papa Francesc ara fa uns dies, el missioner dona la pròpia vida, no necessàriament sempre patint el martiri o morint de manera violenta, però sí amb una entrega generosa que sovint el món no entén. Un altre testimoni que volem conèixer avui és el del matrimoni de David Ferreiro i Cristina Balanguer. Han estat 10 anys a l'arxidiòcesi de Cochabamba, a Bolívia, en una missió laical des de la seva diòcesi, la de Sant Feliu de Llobregat. Sentim Cristina Balanguer i ja ens escolta. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Gràcies per haver acceptat la nostra invitació i diguéssim que parla en nom dels dos, de vostè i del seu marit David.
Sí, no ha pogut estar, mira.
No es preocupi, però què ens explica d'aquests 10 anys a Cochabamba, a Bolívia? Com resumiria aquesta experiència missionera?
Mira, ha estat molt enriquidora, ens ha plenat el cor d'alegria i de pau. Al mateix temps que hem tingut moments molt durs, de molt aprenentatge, és com un donar-te la volta, jo diria.
Uh-huh. A més, han estat allà amb els seus fills, que podem dir que han crescut en la primera infantesa allà.
Sí, ells són bolivians. Nosaltres vam arribar allà el 2010, el Damià va néixer el 2011 i la Cèlia va arribar-hi, que s'ha adoptat el 2013 i ja tenia 2 anys. O sigui, ells són bolivians, han fet l'escola. Vam estar aquí un any i mig, eh? Vam fer un any aquí d'escola, però la resta, ells són bolivians.
Molt bé, per tant, han estat vostès 10 anys allà, a Bolívia, en dues etapes, per entendre'ns.
Sí, en dues etapes, molt bé.
I què han fet allà? S'han dedicat a l'ensenyament, a la catequesi, a tasques solidàries?
Sí, nosaltres el que hem fet és conviure. Hem estat sempre, Bueno, no, menys 3 anys, clar. És que hem estat en dues èpoques molt marcades a dintre de llars, amb nens i nenes amb risc molt greu de violència i de pobresa, i una altra etapa a un poblet, convivint amb la gent del poble. I la nostra tasca ha estat molt d'acompanyar amb el que fos necessari i conviure. Conviure amb qui estaven, compartir la vida. A les llars, pues, més acompanyament al tot el que és l'escola, tornar pues, moltes coses d'hàbits d'higiene, però la tasca forta és el conviure, l'estar-hi allí i compartir.
Aquesta convivència en un país que des de fa segles, podem dir, és de majoria cristiana, però amb moltes arrels anteriors, diguéssim, al que va ser la presència del cristianisme en aquest país, segur que han trobat una línia de missió en aquest sentit interessant. Potser per a molts no era la primera vegada que sentíem parlar de Jesús, i per a altres potser sí. Com han viscut aquesta diversitat o aquesta convivència?
Mira, el poble bolivià és un poble molt espiritual. Té la tradició catòlica molt arraigada, tot i que ara hi ha molt d'evangelista, i és una altra cosa diferent.
Perquè, sí.
És una altra cosa. Però la fortalesa que té el poble bolivià és que és un poble molt espiritual. Llavors, la relació amb Déu està amb tot. I això... Realment el que ha fet és enriquir molt la nostra fe, perquè potser la nostra fe era molt concreta i molt racionalitzada, com som aquí nosaltres. Jo crec que més ens han aportat ells que nosaltres. Nosaltres jo crec que hem aportat al donar-li aquest sentit a tot el que fem. No? Per exemple, que la mentida sigui... allí és molt quotidiana, doncs per nosaltres era com un escàndol. Jo crec que hem donat més este sentit concret de l'espiritualitat. I ells ens han donat aquesta amplitud de mides tan bonica que tenen de Déu.
I vostès han tornat ara aquí, a Catalunya, a Gelida, concretament, on viuen, fa poc?
No, vivim a Sant Llorenç d'Hortons.
A Sant Llorenç d'Hortons, perdoni, sí. Però vaja, molt a prop, sí, a l'Alt Penedès.
Eso es, a l'Alt Penedès. Nosaltres estem vivint a Sant Llorenç d'Hortons. Pues mira, just avui fa 2 mesos que hem arribat.
Molt bé, per tant, acaben de tornar i, per tant, hauran viscut el que va passar fa un any amb aquelles eleccions considerades fraudulentes però molt discutides i tot el que ha passat de conflicte social i polític a Bolívia.
Sí, estem en un moment molt trist i molt inestable a Bolívia. Hi ha molts interessos externs a la gent que el que faran és fer més pobra la gent pobra i més dolor a la gent que ja pateix dolor a canvi d'uns interessos d'uns partits i dels altres. Són interessos que se contraposen i que faran molt de mal. Bolívia està vivint una situació molt trista i molt difícil ara mateix.
I tant.
Perquè ara ha hagut eleccions. El diumenge va haver eleccions.
Sí.
Ha sortit el Mas com guanyador amb molt avantatge, no té que haver segona ronda, però és molt complicada ara la situació de Bolívia, més el Covid.
Sí, efectivament. El Mas, recordem que és moviment al socialisme, que és el partit d'Evo Morales i que ha guanyat. Sí. Serà un nou president, però bé, veurem què passa. I finalment, Cristina Balanguer, que juntament amb el seu marit David Ferreiro han estat 10 anys a Bolívia, ara quin panorama se'ls presenta? Volen seguir amb el compromís missioner aquí, a la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat?
Mira, jo crec que és algo que un porta al cor i ho fas allà on estiguis. És inherent a nosaltres, jo crec. Ara... Pues com quan arribes allà ens estem situant, ens estem situant perquè hi ha moltes coses que ens hem desorientat, bueno, que no entenem. Inclús, mira, a vegades passa en una conversa que acaba la conversa i jo li dic al David, has entès alguna cosa? I diu, no, jo tampoc, i parlem català tots. És com que ens estem com reciclant i reinsertant de nou. I 2 mesos és molt poquet perquè hem estat molt temps fora. El que és bo és que els nens estan a l'escola i els nens entren molt i això ens ajuda a tots, però la idea és seguir aquí pues, fent el que hem fet sempre, no? Donar testimoni de com nosaltres entenem a Déu i entenem el sentit de la vida.
Una experiència laical, de matrimoni, compromès amb les missions. Avui que hem volgut parlar sobretot de vocacions missioneres en aquest final, últims dies ja del mes d'octubre, el més dedicat per l'Església a les missions. Gràcies pel seu testimoni, Cristina Balanguer. Molts ànims, esperem tornar a parlar en una propera ocasió, tant si continuen aquí com si han tornat a marxar fora.
No, ens volem quedar aquí una temporada molt llarga. Moltes gràcies per aquest programa que feu.
Gràcies a vostè i salutacions al seu marit i a tota la família. Fins una altra.
Els hi dic. Moltes gràcies. Adéu.
Acabem aquí el Mirador de l'Actualitat. De seguida el comentari de l'Evangeli a 3:15, les vespres de Montserrat, i immediatament després, cap a 7:15, la missa des de la Catedral de Barcelona.
Ràdio Estat.